Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta segona part del passeu.
I tant, home.
Sense trucar d'avui dilluns, dilluns de nova setmana aquí del mes d'abril de les aigües mil que totes caben en un barril.
En recorda en Joan Barril.
Em recorda en Joan Barril, sempre. Uh-huh. Gran personatge,
per
sempre
cert,
molt recordat.
Que aquesta setmana és Sant Jordi i nosaltres,
sí,
Sant Jordi, volem, sí, celebrar-lo amb tots vosaltres des de Lleida.
Exacte.
Des de la Diputació de Lleida. Així,
exacte,
que,
exacte.
Us esperem el dijous. I avui parlarem de Sant Jordi. Bé,
sí,
ens en parlarà el Mangot,
bueno,
amb aquest refregit del Sant Jordi del 26, que també signarà ell.
Ell també signarà,
oh,
i a més, doncs, home, dona idees de llibres d'autors andorrans,
que
per
molts,
cert, que n'hi ha,
molts.
N'hi ha molts, eh?
Hi haurem,
molts.
Hi ha moltes noves
sí, molt
obres
bé,
al
molt
carrer,
bé,
eh?
Molt bé, molt bé. Bé, amb un altre ordre de coses, i no té res a veure amb Sant Jordi, però sí dir que a tots els que us agradi la moda, doncs que sapigueu que Stella McCartney,
sí,
que és la filla del Paul McCartney, mm, i de la Linda McCartney, no? La Linda Eastman, mm, que lamentablement
l'altre
dia,
en parlàvem,
sí, parlàvem precisament, sí, perquè es complia no sé quants anys de la seva mort. Bé, doncs està dissenyant, de fet ja fa temps que ho està preparant, doncs una moda accessible i també sostenible, aquesta paraula que cada cop està més de moda, sostenible, si no és sostenible doncs no sosté res i no val per res. Sí, clar. I és una nova col·laboració amb H&M. Sí, H&M.
Exacte. Fa molts anys que l'Estela McCartney és dissenyadora.
Sí.
Però l'objectiu principal d'aquesta col·laboració arriba a les botigues físiques. Aquí no en tenim. De
no,
moment,
no, és veritat,
d'aquí hem, de moment,
sí, sí.
I també per internet el proper mes de maig, el dia 7. Mm. Què pretén? Doncs fer accessibles els seus dissenys, que són de luxe, a un públic més ampli.
Exacte.
Camises oversize d'aquestes supergrans, mm, gabardines també amples,
sí,
la comoditat.
Sí, sí.
Tot i que hi haurà sastreria elegant, uh-huh, i bosses amb la seva emblemàtica cadena Falabella,
sí,
que formen part de la nova col·lecció d'Stella McCartney per aquesta multinacional sueca de moda. La seva segona, ja, col·laboració amb 21 anys, uh-huh, com us dèiem, a partir del proper 7 de maig.
Bueno, doncs ja ho sabeu.
Materials sostenibles.
Sí, sí, sí.
Combinar peces modernes amb icones de l'arxiu de la dissenyadora, com tops,
sí,
amb logos, mm, estampats adornats amb joies i vestits de punt i malla.
Mm.
I tot fabricat amb material i metall reciclat, cotó orgànic o bé llana certificada.
Doncs ja ho sabeu. Mm? L'Estela McCartney treballant doncs per a H&M, perquè ens entenguem, i sí, sí, aquí no tenim cap botiga d'aquestes.
Mm. Suposo
que sí, suposo que sí, no? O tard o d'hora, Mm. Bueno, no sé. Pel que fa a les audiències d'aquest cap de setmana, anant el divendres 17 d'abril, doncs va guanyar el programa més vist, va ser Tu cara me suena, que va fer 1.589.000.
Amb el Fuentes.
Amb el Manel Fuentes. També el segon programa més vist va ser Tu cara me suena, Calentando motores, 1.296.000 espectadors. El tercer, el Blockbuster, que en aquest cas era la tercera part o la tercera pel·lícula d'Equalizer, aquesta pel·lícula del Denzel Washington.
L'equalitzador, sí.
L'equalitzador, exacte, 1.009.000 espectadors, de viernes, mm, també. Aquest programa que doncs ens parla generalment de les...
És una mica de safreig, eh? És com un...
Mira, vols que et digui una cosa?
Tomate, es deia, tomate.
Mira, tomate, tomaquia i tomate. O tòmbola, o
sí,
el que vulguis.
Exacte.
Bueno, que estic tip i coll les dues coses de Kiko Rivera.
Això vol dir que tu has mirat una estona? O què?
Bueno, no és com ho hagi mirat, però si fas zapping,
Surt molt.
Raro és no veure el Kiko Rivera amb les seves collonades i amb les ex que té. Sí. Escolta, de
no
veritat, sincerament, sembla que no hi hagi res més important que el Kiko Rivera i les seves ex. De veritat, jo,
i sa mare allà a l'altra banda del toll.
Insuportable.
A fer
insuportable.
Concerts, eh? Sí, sí, amb tot luxe.
I després també el cinquè programa més vist el divendres.
La recomanàvem.
Sí, sí, el Tom Hanks, El Puente de los Espías. És una bona pel·lícula. 713.000 espectadors. Pel que fa al dissabte, sí, el Minut d'Or...
El dissabte.
És futbol. Tot futbol.
Copa del Rei. Sí que interessa a la gent, això.
Molt. Sí, sí.
Tu t'ho vas mirar, no?
Sí, home. M'ho vaig mirar, clar que m'ho vaig mirar.
Bon partit?
No. Va estar bé.
Molt bé. Llarg.
Llarg, perquè va haver pròrroga, va haver penals. Sí, cosa es va allargar. Bueno, Minut d'Or, per aquest Atlètic de Madrid Real Societat, 5.363.000 persones.
És que era de franc.
Bueno, era de franc.
Era de gratis.
Era de franc i, a més, de gratis a la primera. Després, el més vist van ser els penaltis que va aplegar 5.204.000 persones.
Déu-n'hi-do,
el tema dels penaltis. Després, el més vist per segon, o sigui, segon lloc...
Sí, en segon lloc.
La pròrroga, que va ser, doncs, de 4.705.000 espectadors. Val. Després, tercer lloc, també per l'Atlètic de Madrid Real Societat, que va ser, en general, el partit, 4.286.000 espectadors. El quart programa més vist va ser Atrapa un milió, però a una distància infinitament llarga.
Tothom se mirava el partit.
728.000 espectadors. I atenció, perquè, clar, TV3 també donava el partit.
Ah, mira.
I el partit, doncs, amb TV3 va ser el novè programa més vist a tot l'estat espanyol, amb 318.000 espectadors, i la pròrroga també, desè programa més vist, amb 312.000 espectadors. I també ho feia Movistar.
Però clar, aquí es pagava.
Aquí es pagava.
I hi havia menys gent.
Bueno, clar.
281.000 persones.
Vale. I després, clar, quan es va acabar tot el festival, hi va haver un especial.
Home.
Que habitualment el dissabte no n'hi ha ni d'especials, ni hi ha Chiringuito. Però sí, va haver un especial Chiringuito. I hi van haver, a les 12 de la nit, hi havia un promig de 101.000 persones mirant el...
No gaire
aquest.
Cosa,
no,
eh?
No, però bueno...
A mi ja m'agradaria que ens escoltessin 101.000 persones.
I a mi.
Anem al diumenge. Es va estrenar la primera, una sèrie que és original i que, de fet, va liderar en la seva estrena.
Doncs sí.
Ni ho sabia jo, eh? Barrio Esperanza.
Sí, senyora.
14,3, 1.611.000 persones. Està molt bé.
Està molt bé.
Antena 3, Una nova vida, també és una sèrie, 954.000. Uh-huh. A Telecinco, Més supervivientes, Conexión Honduras, 924.000. I ahir el Loquillo, sol, sense los troglodites, va tenir el seu protagonisme a lo de Évole, del Jordi Évole, a la Sexta, que va fer 798.000 espectadors.
Que no està gens ni mica de malament. Bueno, també dic que avui a la tele, clar, com és dilluns, hi ha dies de cine clàssico, i avui és una pel·lícula, a les 10 del vespre, i tant, de l'any 67. Un drama que es diu Rebelión en las aulas.
Patrón, ¿puedo salir de clase?
Sí.
Sí. Y me llamo Thackeray. Sí, patrón. Ahora, para que las chicas puedan ayudar a su madre en el mercado... Lo siento, señor Thackeray. Hay mucha corriente por aquí.
Una poca solta.
És una pel·lícula, com dèiem, de l'any 67, és una pel·lícula anglesa, protagonitzada per el gran Sidney Poitier i dirigida per un català, James Clavell.
James Clavell. Jaume Clavell.
Oh, seria clar, sí, Jaume Clavell, exacte. Bueno, aquesta pel·lícula va tenir el seu moment.
Mola
és aquella clàssica història d'un professor negre, en aquest cas, que va amb un col·le
i
va
institut.
Amb un institut on li toquen doncs, tota una sèrie de persones que no hi ha per on agafar-los i que li fan la vida impossible, fins que ell doncs, hi posa el que hi ha de posar i s'acaba el bròquil i la conya. Bueno, per altra banda, també avui a les 21:45 tenim l'Hormiguero, també tenim la Revolta, però no sé qui hi ha. El programa d'avui doncs ens parla dels quatre coachs...
Collita pròpia,
Sí.
Es queden a casa.
Sí, de la nova edició de La Voz.
Kids, però, De nens i nenes.
Sí, kids, La Voz Kids. Exacte. Qui són els coaches?
Doncs el Luis Fonsi, Despacito, la Edurne...
Más Despacito,
i també Antonio Orozco.
Això. Bueno, doncs són aquests els coachs de La Voz Kids. Després també tenim crims.
Home, sí.
Home.
Amb una segona part.
Això.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Hola,
gràcies per acompanyar-nos.
De res, per això.
Els taxistes tenen una feina que s'ha demostrat que els exposa a la vulnerabilitat. L'1 de juliol del 2002, a Lloret de Mar, en van matar un. Paulino Cobo. Els companys de professió es van mobilitzar per condemnar l'assassinat i demanar més vigilància policial. Els investigadors van haver de donar moltes voltes per arribar a resoldre un cas ple d'enganys i sorpreses. Oh. Intentarem posar llum a la foscor.
Per cert, deixa'm que li digui al Porta que el dijous anirem a Lleida a posar també llum a la foscor,
que
és de Lleida.
I anirem de dir, és d'un poblet.
Bueno, no sé.
És d'un poblet, sí.
Però Poblet no està a Tarragona.
No, Poblet no, no el monestir de Poblet. No. Doncs això, la segona part i el desenllaç de aquest assassinat de Paulino Cobo, un taxista molt jove assassinat. Doncs el 2002, a Lloret de Mar,
Lloret
com ens
de Mar,
deia.
Sí. Bueno, després també hem destacat una pel·lícula divertida, si us agrada, pel·lícula de afanyes bèl·liques, que dic jo, però molt divertida, perquè és, bueno, és de l'any 70 i està protagonitzada per Clint Eastwood, sí, Telly Savalas, Don Riggis, Carol O'Connor, Donald Sutherland, etc. Dirigida per Brian G. Hutton. Los violentos de Kelly.
Aunque lográramos eso, todavía tendríamos que cruzar un río. Este de aquí.
No el cual,
eso se lo dejamos a Kelly. Lo nuestro es cruzar las líneas alemanas, ¿verdad?
Ya. ¿Y cómo?
¿No hay un puente de ferrocarril?
¿Eh?
Pues estupendo. Nos lanzamos a la vía y luego sobre el puente.
Claro. Y luego sobre el puente, ¿eh? Claro. ¿Y si el puente no está allí, eh?
No, mira, doncs ja ho sabrem aquest vespre del 1970,
Sí.
I una espanyola.
Sí, a clàssicos, aquesta de Los Violentos de Kelly. I una espanyola a cinema, evidentment, en aquest cas, doncs, espanyol, també de Movistar. Una molt bona pel·lícula, La Belle Époque.
De verdad, Fernando, siento que te vayas.
Algún día tenía que ser, ¿no?
No, lo que quería decirte es que estos días no solo he comido con un cura y he tenido con quien charlar. Vamos, que no me hubiera importado que te quedaras. Pero ahora, con mis hijas,
Fernando,
es distinto. Comprendes mi posición, ¿no?
Que sí, coño.
No sé, como no he tenido hijos varones, pues eso, que te había cogido cariño.
Bueno, es una muy buena película. De l'any 1992, dirigida per Fernando Trueba.
Amb la P.
Amb la Penélope Cruz, amb la Miriam Díaz Aroca, amb el Gabino Diego, amb el Fernando Fernán Gómez, amb l'Ariana Gil i la Maribel Verdú.
I el Sanz, que estàvem escoltant
ara.
Ja,
el Sanz, exacte.
Home, que també és un pes important dins d'aquesta pel·lícula,
Pues sí, pues sí. Bona pel·lícula.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Culturejant amb Josep Maria Mangot.
Estic una mica fascinat perquè aquest any hi han gairebé unes 30 novetats. Només
Déu-n'hi-do.
Només d'Andorra.
Carai.
Penseu que a Andorra hi han 13
editorials.
12 editorials.
12 editorials.
12 editorials.
Déu-n'hi-do.
Em fa molta gràcia perquè en una reunió que vaig anar del sector, convidat com a escriptor, entre cometes, Em deien que Andorra no s'editava novel·la negra. Doncs aquest any...
novel·la negra.
Una pila de novel·la negra.
Ah.
El qual està molt bé, perquè la novel·la negra, en el fons, sempre és una manera d'explicar la societat.
Mm.
Si és bona novel·la, eh?
Sí,
o sigui, l'important de la novel·la negra és que reflexi l'ambient en el qual es crea i parli de la societat.
Mm-hmm.
Si no, llavors seria un thriller, que té la seva gràcia, però no és exactament el mateix.
Mm-hmm.
Per exemple, aquest any es presenta, encara hi ha temps d'anar a les presentacions, perquè a partir d'avui es pot mirar l'agenda si us està interessat. Per exemple, es presenta una novel·la de la Maria Cucurull, Coca Massagada, que és un thriller sobre corrupció al govern d'Andorra.
Sí.
No està mal.
No està mal.
Per exemple, hi ha la Foscors a Ponent, d'en Robert Pastor, que aquesta jo l'he llegit ja i realment és una novel·la es pot llegir, està molt bé.
Està bé.
Em va sorprendre moltíssim perquè en Robert, jo el tinc per una persona que fa teòricament coses sèries, que té llibres de poesia i té aquell estudi sobre les bruixes, que és tremendo. I aquí ha fet una novel·la negra amb la història d'un periodista que està molt bé. A més és molt divertida, és eròtica, vull dir que recomanable 100%.
Molt bé.
Bueno, hi ha Les veus del llac, de Miguel Àngel Català, que s'estrena un tio joveníssim.
Uh-huh.
El Diable Irlandès, que és el Premi Figuer Rossell de l'Àlex Garriga d'aquest any.
Uh-huh.
No sé, hi han moltes més coses. Per exemple, hi ha el Tafetant de Justícia d'en Sergi Mas, que tinc moltes ganes de llegir-lo, perquè segurament que moltes de les històries ja me les havia explicat ell, pobret meu.
Sí.
Però llegir-les, doncs, em faran molta gràcia.
Sí, també serà una mena d'homenatge. Jo crec que es vendrà molt de Sergi Mas, eh?
Ni més ni menys. Jo, honradament, volia comprar-lo i aspirava que me'l dediqués, però no he sigut a temps. Llàstima. Però, bueno, per exemple, tenim La teoria del ridícul, d'en Nil Forcada, que ja es va presentar, i que és un llibre molt, molt curiós. És un llibre que requereix una lectura profunda. Estranya que una persona de 32 o 33 anys escrigui d'aquesta manera, una persona que, amb una profunditat... La veritat és que a mi em va impressionar molt aquest llibre. Tant és així que inclús l'estic rellegint a ratos. Surten llibres de poesia, com De cor t'ho vaig dir, de Juli Fernández, o Flors d'amor, de la Laia Corma... no sé, és que, esclar, hi ha moltíssimes coses. Llibres d'història n'hi ha també una pila, perquè hi ha Els presoners a la Cerdanya. Hi ha un llibre que a mi em va agradar molt, tot i que no estic massa d'acord amb la línia editorial, però és igual, cadascú fa el que li sembla. Hi ha el Trotallibres, de Narimany, que es dedica a editar llibres de, sobretot, anem a dir clàssics o autors que ja no hi són, que generalment edita en castellà, suposo que això li permet mantenir l'editorial i guanyar diners. Llavors, l'any passat va treure un llibre que es diu Londres, que és un llibre de la Virginia Woolf, que té la particularitat que ha estat il·lustrat per l'Arnau Sánchez. I home, llegir la Virginia Woolf està molt bé, és una descripció d'un Londres post-victorià que està molt bé, jo la vaig llegir l'any passat, i les il·lustracions de l'Arnau són magnífiques, perquè són il·lustracions fetes només en color blau. Vull dir que... Clar, hi ha un altre llibre d'en Jordi Casamajor, de l'Andorra Insòlita, hi ha El rebost i altres maçons, de la Sofia Massagossa. És que, esclar, la llista és enorme.
Pues no, està molt bé, eh?
30 està molt bé. Representa una... Bueno, ja, per exemple, s'ha presentat La meva Andorra, de l'Alfred Lleí, que és les memòries de la seva mare.
De la seva mare,
Aquesta la llegiré segur. S'ha presentat un llibre sobre la Casa Cintet, d'en David Piqué, la importància que va tindre la Casa Cintet en el seu moment.
Sí.
La font dels diamants, d'en Pol Bartolomé, polític, posat escriptor.
Pol Bartolomé, sí.
Les, no sé, Jo penso que hi ha molt on triar a part de lo que vindrà de gent de les fronteres.
De fora, no? Hi ha algun llibre que et cridi l'atenció a banda del llibre del rei? Amèric?
Bueno, no ho sé. La veritat és que estic una mica com despendulat. Amb el sentit que Sant Jordi també s'ha convertit en una... És una mica com la setmana del llibre en català, no?
Sí.
És com una mena d'orgia de llibres que, esclar, ni tens tot el temps del món ni tota la butxaca per poder-los assolir tots. I a vegades es fa difícil triar què llegiré i què no llegiré, perquè hi ha una gran vitalitat a nivell d'escriptors novells, és a dir, estan sortint llibres a cada moment de gent que no coneix ningú.
No,
jo em porto com a exemple, no? Vull dir que pregunto com és possible que es vengui el meu llibre quan en coneix molta gent, però vull dir, n'hi ha prou amb conèixer l'autor per comprar-li el llibre.
Bueno,
què vull dir?
Escolta.
A part, per exemple, hi ha un llibre que m'ha cridat molt l'atenció,
sí,
que es presenta a l'ambaixada espanyola, em sembla que demà o demà passat, que es diu 99 moments, em sembla que es diu, hi he fet una xuleta i ara no.
99 moments.
M'ha cridat l'atenció perquè són 99 relats de 99 paraules. I llavors ens les llegirà en veu de gent, com ara la Roser Calvo, llegiran, és un llibre curiós, no sé, per mi que a mi els contes normalment m'interessen moltíssim, perquè trobo que és molt difícil. Escriure una novel·la no és fàcil, perquè evidentment requereix temps, paciència, dedicació, humilitat, moltes vegades. Però escriure un conte i tancar-te a 200 paraules, a 300 o a dos punts, cuidado,
Això té la
s'ha de ser molt precís.
Molt.
Jo aquest any, per exemple, aquest any no m'he presentat al relat de Sant Julià, que m'hi presentava sempre, perquè havien donat un tema i el tema no m'interessava.
No et feia
res. Per exemple, ha sortit un altre, per exemple, hi ha un altre concurs de relats breus de 150 paraules a Canilla. Que em fa molta gràcia perquè és per persones entre 16 i 18 anys i a partir de 60. Ah. Aleshores els veus es veu que no compten i no escriuen.
No escriuen.
Res.
Però clar, té un text de 150 paraules i que tingui una coherència i si seguim les regles, diguéssim, del dictat més bàsiques, que tindreu una presentació, un desenvolupament i una conclusió, i s'ha de ser molt escuet, No arribem a ser poetes, però quasi.
Molt bé.
Doncs, apa,
en fi, no sé...
Bon Sant Jordi.
Escolta, bon Sant Jordi, que a més...
Ja en parlarem.
Nosaltres aquell dia estarem a Lleida fent el programa des d'allà, parlant de llibres...
Ah, molt bé, perfecte.
Sí, parlant de llibres de cuina, de gent que ha fet el seu llibre.
Marxem.
Sí,
gràcies,
sí.
Josep Maria.
Jo aquest any firmo.
Vale.
No tinc llibre nou, però m'han convocat a signar i em farà
molt bé. Doncs vinga.
Va.
Gràcies.
Un abraç.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
És una bona vitamina per començar la setmana.
Pues sí.
La música, el record per Tito Puente. Estem escoltant de fons aquest ran-can-can. Ai, Tito Puente, nascut el 1923, ell es deia Ernest Anthony Puente, nascut a Nova York.
Exacte.
Els seus pares eren de Puerto Rico i va ser percussionista de jazz i salsa.
Sí, a més, home, enquadradíssim amb tot aquell festival d'aquest tipus de música que era la Fania All Stars, que era sensacional i on s'hi aplegaven els grans de la salsa, no? Aquest home, escolta, lo que li echen, tu, el cha-cha-cha, el mambo, bolero, pachanga,
guaracha,
jazz llatí, salsa...
Home, clar.
Era un percussionista, jo crec que crec que el millor percussionista que hi ha hagut mai a la història de la música. Per mi no hi ha hagut altre que ell, Tito Puente. És una cosa realment espectacular.
Guardant la sang, i volia afegir que va fer durant bastants anys parella artística amb la gran artista cubana Celia Cruz.
Sí, home, i tant.
Açúcar.
I tant, açúcar. Tu, va acabar diabètic perdut, pobre
no,
home.
No, no,
és broma, no. és broma.
No.
Bueno, avui marxarem amb una cançó, amb un tema, que és molt conegut.
Un clàssic.
És un clàssic que, a més, s'ha fet grans versions, i entre...
Santana.
Carlos Santana va fer una gran versió d'aquest tema, tema que incloia a l'LP, si no recordo malament, a Braxas, on sortia amb aquest Oye Como Va, però recordem que aquest clàssic del Mambo i Cha-Cha-Cha està composat per Tito Puente i ho va fer a l'any 1963.
Doncs marxem amb energia i demà encara més. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.
Adéu.
Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar.